Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Estem a tocar de l'arrencada de l'inici de la campanya electoral. Hi ha una qüestió que està ocupant un punt central en aquest inici de la campanya electoral que té a veure amb la vivenda, amb diversos focus, amb diversos moviments que hi ha hagut, tant per part del govern català. Ahir us ho explicàvem, avui també en parlarem, amb aquesta decisió de començar a expropiar pisos de grans tenidors que estan buits per dedicar-los al lloguer social. Pel que va aprovar ahir el Consell de Ministres, aquests avals amb crèdits ICO, especialment per a persones joves que vulguin accedir a la compra de la seva primera vivenda, que ha tornat a provocar una fractura en el si de govern, en els socis de govern, i que ha fet que el Partit Popular aixequi la mà i digui, escolti'm, senyor Sánchez, aquesta mesura ens l'està copiant, que nosaltres ja fa un temps que l'estem aplicant, i de fet s'hi havia referit, per exemple, com una proposta per portar al conjunt del govern de l'Estat espanyol, cas que Feijóo fos el pròxim president del govern. Aquí a Barcelona tenim aquesta qüestió de la plaça de la Bonanova, en què els veïns el que ens estan dient és, escolta, nosaltres no en volem parlar d'això, bàsicament perquè s'ho estan inventant des de Vox i Ciutadans, ens diuen, i són ganes de posar-los un megàfon. El PP, per exemple, se'n va desmarcar d'aquesta qüestió. Ja sabem el que el PP en pensa de les ocupacions, ara li ho preguntarem al Santi Rodríguez, però van dir, escolta, anar a fer manifestacions d'aquesta qüestió ara i en campanya electoral segurament no toca. Senyor Rodríguez, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
El senyor Santi Rodríguez és el secretari general del Partit Popular a Catalunya. Deia, l'habitatge ha entrat de ple en aquestes hores prèvies d'aquesta campanya electoral. D'entrada ahir escoltava la senyora Gamarra al Congrés dels Diputats dir-li a Pedro Sánchez que els copia.
Bueno, doncs sí, però no hi ha cap problema, eh? Vull dir que si el senyor Pedro Sánchez no té solucions als problemes que tenen els ciutadans, i al final el fet de que es parli ara del problema d'habitatge és degut a que és un problema que pateixen els ciutadans, i per tant, des d'aquest punt de vista ja és positiu. Doncs si el senyor Sánchez no té altres solucions que les que li proposa el Partit Popular, doncs benvinguda sigui. El que passa és que quan se li proposen no pot dir que no, que són mesures reaccionàries, i quan ha passat un temps, llavors les adopta com a seves i les presenta. Bueno, en qualsevol cas, al final, si la solució que s'aporta és positiva, escolti'm, doncs endavant, i quedem-nos amb aquesta part positiva. Ara bé, en conjunt, la política d'habitatge que està o que pretén dur a terme el senyor Sánchez a través d'aquesta nova llei de la vivenda, doncs no és en absolut positiva i continuarà perpetuant problemes crònics que pateix la vivenda, i com ho estem veient amb mesures que s'han adoptat, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, o per exemple, ara hem escoltat doncs la Generalitat de Catalunya, que pretén l'expropiació d'habitatges, no? Bé, jo crec que cal un plantejament més seriós. En primer lloc, de tots cal reconèixer de qui és la competència de l'habitatge, que és de les comunitats autònomes, i per tant totes les mesures que s'adoptin, tant des del punt de vista municipal com des del punt de vista de l'administració central, han d'estar perfectament consensuades amb les comunitats autònomes, que són les que en definitiva tenen la competència i les hauran d'executar.
Aquesta mesura, per exemple, la que anunciava, ara entrarem en el que va anunciar ahir el govern català, però per tancar el capítol d'aquest darrer Consell de Ministres amb aquests avals, crèdits ICO per accedir a una primera vivenda, hi ha comunitats autònomes on governa el Partit Popular, que això ja s'està aplicant, i entenc que en feu una valoració positiva de com ha funcionat.
Efectivament, d'aquest aspecte en fem valoració positiva de com ha funcionat i de que es plantegi en el conjunt de l'Estat, però l'insisteixo, és que són les comunitats les que ho tenen que aplicar, i per tant Això s'hauria de fer consensuadament amb les comunitats.
Aquí segurament, per exemple, hi ha el dubte, no?, de què pot passar, per exemple, amb aquests territoris, aquests terrenys que pertanyen a Defensa, que el govern espanyol també vol posar a disposició d'ajuntaments i de comunitats autònomes. Ho dic perquè aquí a Catalunya, per exemple, s'ha posat damunt de la taula aquests territoris que hi ha, aquests terrenys que hi ha a Sant Boi, però que no són urbanitzables de manera immediata.
Bé, és que jo crec que hi ha tot un conjunt de solucions que no només s'han de plantejar quan hi ha campanyes electorals, sinó que s'han de plantejar en el dia a dia i intentar posar solucions, que no hi ha una solució màgica, però sí que hi ha solucions de mica en mica que permeten alleugerar el problema de l'habitatge, no? També aquests dies el senyor Sánchez doncs, ha anunciat la posada en el mercat de no sé quants mils de pisos, perquè cada dia que passa anunciava nous pisos, i molts de la Sareb. La posada en el mercat d'habitatge social de pisos de la Sareb ja fa bastants anys que s'està duent a la pràctica, no? I, per exemple, jo vull recordar que un dels primers ajuntaments d'Espanya que va arribar a un conveni amb la Sareb precisament per dedicar habitatge de la Sareb a habitatge social va ser precisament l'Ajuntament de Badalona, no? Amb un govern del Partit Popular, perquè, insisteixo, les mesures no es poden plantejar en campanya electoral i després oblidar-se'n, sinó que el que es tenen que fer és que quan es tenen responsabilitats de govern es tenen que anar duent a terme aquestes mesures i aplicant aquestes mesures. Si això ho haguéssim fet des del començament, segurament avui en dia el problema de l'habitatge estaria bastant més alleugerit del que ho està en aquest moment.
En aquest sentit, li va sorprendre l'anunci del govern català de començar a tramitar aquestes expropiacions d'aquests 180 pisos i escaig d'entrada que tenen localitzats que sobre el govern, que ja fa temps que estan buits i que si no es posen a lloguer social seran expropiats per fer-ho?
Malauradament no em sorprèn, no? I dic que no em sorprèn perquè doncs, conec des de ja fa uns quants anys que l'obsessió del govern de la Generalitat és que els problemes que tenen els ciutadans siguin resolts per els mateixos ciutadans i l'administració de la Generalitat deixi de complir les seves competències, que és precisament l'habitatge i precisament dotar d'habitatge. És a dir, allò que no vol fer la Generalitat li obliga a fer en els privats. I, per tant, com que ja sabem de fa temps que això de l'expropiació és un tema que han anat posant en lleis, algunes vegades han sortit inconstitucionals, altres vegades doncs, han quedat en tràmit d'inconstitucionalitat, doncs que ara anuncin que efectivament ho volen aplicar, no ens sorprèn. El que sí que ens sorprèn és que en un estat de dret com el nostre, doncs l'administració es pugui plantejar aquesta opció d'expropiar habitatge per destinar-lo a habitatge social.
Ah, passa que estem parlant de pisos que fa més de 2 anys que estan buits. Potser no té gaire sentit, no, senyor Rodríguez?
Efectivament, el que passa és que també hem d'analitzar quines són les circumstàncies. Miri, també és una pràctica habitual d'intentar limitar les rendes de lloguer. Nosaltres hem advertit reiteradament que la limitació de les rendes de lloguer el que provoca és que no hi hagi inversió en la rehabilitació d'habitatges. Per tant, cal analitzar molt bé totes aquestes situacions. Si no hi ha hagut una rehabilitació per posar en el mercat aquests habitatges perquè hi ha unes limitacions de renda de lloguer, potser allò que està mal plantejat és aquestes limitacions de rendes. És que, al final, tot allò que fa l'administració sempre té conseqüències, i no sempre les conseqüències són aquelles que es voldrien. És a dir, limitar les rendes de lloguer, que pot semblar, escolta, doncs miri, això serveix per abaratir els costos del lloguer, provoca 2 efectes, i aquests efectes, és que jo mateix he tingut l'oportunitat d'explicar-los en el Parlament. Primer, la desinversió en rehabilitació. Si el propietari rep menys rendes per al lloguer d'un habitatge, no té incentius en mantenir aquest habitatge i, per tant, en rehabilitar aquest habitatge. I segona circumstància, si jo tinc limitades les rendes de lloguer, trec el pis de lloguer i el dedico a una altra cosa, doncs, per exemple, a la venda. No? I, per tant, i a més, les dades ens confirmen que tot això està passant. És a dir, que hi ha menys inversió en rehabilitació per un costat i que el preu de les rendes de lloguer tendeixen a créixer precisament perquè es redueix l'oferta.
El que passa és que aquesta realitat no té massa a veure, no?, amb la realitat de pisos com els que ara planteja el govern, que és que són pisos que fa més de 2 anys que estan buits, que de fet ni tan sols moltes vegades aquests pisos ni es posen a lloguer, però tampoc hi ha un moviment específic perquè s'acabin venent, per exemple. O sigui, són pisos que estan buits i aturats.
Bueno, cada cas s'ha d'estudiar, però en qualsevol cas jo crec que res justifica l'expropiació. És més, jo crec que el que ha de fer l'administració de la Generalitat, que per això té les competències, és invertir en habitatge social i promoure que privats inverteixin també en habitatge social, més que no pas intentar expropiar habitatges que, per les decisions que siguin, doncs estan en una situació determinada. Incentivem que aquests habitatges surtin en el mercat, però no anem a la via de l'expropiació.
Quan deia fa una estona que qüestions vinculades a l'habitatge, no?, l'habitatge estava monopolitzant en bona part del debat polític d'aquests darrers dies. En el cas de Barcelona, la campanya electoral arrencarà la matinada d'aquest divendres i ho farà, per exemple, poques hores després que hi hagi hagut aquestes manifestacions que estan previstes al barri de la Bona Nova. Són unes manifestacions, una situació de la qual el Partit Popular se'n va voler desmarcar d'entrada quan va començar a parlar-se'n. Els veïns, nosaltres els hem pogut escoltar i així ho fan saber aquestes darreres hores. Diuen, escolta'm, això ens està aflorant ara un problema que abans no el teníem, perquè aquestes cases ocupades, que hi ha el problema de l'ocupació, però des d'un punt de vista de la problemàtica social no hi era, ens diuen, i ara s'està intentant aprofitar des de Ciutadans, que hi fan actes de campanya i manifestacions com ahir a la Porta, o des de Vox. Quin és el posicionament del Partit Popular en aquesta qüestió, senyor Rodríguez?
No, el posicionament del Partit Popular en relació a l'ocupació jo crec que és molt nítid i molt clar.
No, l'ocupació sí, el que està passant a la Bona Nova em refereixo.
No, però per això li explico, no? El posicionament està molt clar. Ara, una cosa diferent és anar a provocar situacions que agreugen la conflictivitat social que hi pot haver davant d'aquest fenomen de l'ocupació. Per tant, nosaltres el que no farem serà anar a provocar aldarulls per sortir als mitjans de comunicació. Nosaltres preferim sortir als mitjans de comunicació a partir de propostes concretes i de mesures concretes per evitar que hi hagin aquestes ocupacions que acaben sent conflictives per tothom.
En què ajuda el que està fent Ciutadans i Vox, per exemple, en el cas de la Bona Nova, a resoldre de fons la qüestió de l'habitatge?
No ajuda absolutament en res. El que provoca precisament és el que denuncien els veïns, que altera doncs la convivència diària i altera una certa normalitat que, a pesar de les ocupacions, doncs, hi ha en la zona, no? I, per tant, això no contribueix a resoldre absolutament res. Simplement a posar de manifest aquesta problemàtica d'una forma que nosaltres no compartim.
Senyor Rodríguez, aquesta campanya electoral de les municipals serà una bona campanya pel Partit Popular aquí a Catalunya? Es va parlar molt de la feina que han hagut de fer des del partit per preparar aquestes municipals, de la tasca de buscar candidats, en el cas fins i tot no, de Barcelona, amb tot el que va passar amb el senyor Bou, ara amb l'arribada o amb el retorn del senyor Cirera com a candidat. Seran unes bones eleccions municipals pel Partit Popular?
Bueno, nosaltres esperem que sí, i esperem que sí per diversos motius, però som prudents, eh? Dic, som prudents perquè també hem tingut bones perspectives electorals amb eleccions recents que després no s'han acabat de complir, perquè les campanyes doncs, segurament no es van dur a terme de la millor forma possible. Esperem ara no cometre errors i que, per tant, aquestes expectatives que sembla que tenim doncs, es puguin materialitzar amb el suport dels ciutadans el proper dia 28. Aquestes eleccions municipals, jo dic afortunadament per nosaltres, després d'un cicle electoral negatiu, va concloure, esperem que va concloure amb les eleccions del Parlament de Catalunya del 2021, hem tingut 2 anys per preparar-les. La situació del partit era delicada, perquè, insisteixo, pel cicle electoral negatiu, i per tant ho hem hagut de treballar molt a consciència, hem hagut de treballar també molt a consciència la implantació territorial per poder presentar unes ofertes electorals en cadascun dels municipis en aquestes eleccions que ens permetés tenir doncs, un horitzó de creixement. la situació del Partit Popular també a nivell nacional, l'arribada de Feijó per un costat, però també la deriva del govern de Sánchez per un altre costat, fa que en aquest moment les expectatives siguin altes i, per tant, estem esperançats en poder-les materialitzar el proper 28 de maig.
El Partit Popular a les eleccions municipals aquí a Catalunya s'ha trobat moltes vegades amb algunes dificultats, fins i tot havent guanyat eleccions, no? Penso, per exemple, en el cas de Castelldefels, no? amb el senyor Reyes, que el tenen també la direcció del Partit Popular, o de Xavier García Albiol a Badalona, no? amb victòries electorals que no s'acaben traslladant en alcaldies pels acords que fan la resta de grups perquè el seu partit no arribi a les alcaldies. Creu que aquesta situació aquest any es pot tornar a repetir o que l'ambient polític ha canviat, senyor Rodríguez, en aquest sentit?
Bueno, jo estic convençut que si tots aquests partits que han pactat, doncs, per exemple, ja ho han fet a Badalona per treure-li a Xavier García Albiol, l'alcaldia de Badalona, tenen l'oportunitat de tornar-ho a fer, ho tornaran a fer. Ja ho han demostrat i, a més, fa ben poc que ho han demostrat, doncs, amb una moció de censura, que van pactar, em sembla que eren 7 partits diferents, per tal de fer que aquell candidat, que era el que havia tingut més suport per part de la ciutadania, doncs quedés arraconat. Bé, doncs són aspectes, també passa a Castelldefels, des de l'any 2015, bueno, són aspectes que els nostres candidats, els nostres equips en aquests municipis de Badalona i Castelldefels, doncs tenen en compte i estan treballant per aconseguir, doncs, la majoria suficient que els permeti governar i, sobretot, que permeti que aquell candidat que ha estat escollit majoritàriament o molt majoritàriament, perquè en els dos casos es dona aquesta circumstància de que tenen un suport electoral molt ample, tinguin també després la possibilitat de governar, no? Bueno, i s'hi està treballant i s'hi està treballant molt intensament. Jo crec que aquestes actuacions poden tenir un efecte immediat, és a dir, poden tenir governs d'una forma immediata, però que en el mitjà termini, i aquest mitjà termini acaba el proper 28 de maig, jo crec que el que es pot demostrar és que al final els veïns, doncs, poden optar per donar suport d'una forma molt important a aquells candidats que anteriorment havien guanyat les eleccions i que injustament se'ls va apartar del govern de la ciutat.
Senyor Rodríguez, abans d'acabar, una darrera qüestió. Ahir el Tribunal Constitucional va fer pública la sentència en la qual avala la llei de l'avortament. Han passat 13 anys des que el Partit Popular hi va presentar el recurs i fins des que es va aprovar la llei i fins que el Tribunal Constitucional s'hi ha acabat pronunciant. D'entrada, li ha sorprès que el TC hagi decidit abordar ara, justament ara, després de 13 anys i amb el canvi de majories que hi va haver, la sentència d'una llei com la de l'avortament?
Jo crec que vostè mateix ha donat la resposta, no? Fruit de que hi ha hagut un canvi de majories, el Tribunal Constitucional desbloqueja aquesta sentència i finiquita el tema, no? Crec que hi ha una relació causa-efecte força directa, per un costat, no? Per un altre costat, bé, el Tribunal Constitucional el que diu, escolti'm, això s'ajusta, aquesta llei s'ajusta al que diu la Constitució, i, per tant, des d'aquest punt de vista, com sempre fem, quan ens beneficien i quan ens perjudiquen, doncs hem de respectar les sentències de la justícia, hem de respectar les sentències del Tribunal Constitucional. Ara bé, això no treu que, vista aquesta circumstància, doncs l'esforç que s'hagi de fer des de les administracions públiques és afavorir la vida i afavorir les polítiques per evitar que s'hagi de recórrer a aquestes situacions d'avortament, que sempre són traumàtiques.
Senyor Rodríguez, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Hem arribat al punt de les 9 del matí. Un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Santi Rodríguez, el secretari general del Partit Popular a Catalunya. Hem arribat al punt de les 9. També el Congrés dels Diputats. Ara està a punt de començar aquesta sessió de control al president espanyol. Justament, Cuca Gamarra li ha d'adreçar una pregunta a Pedro Sánchez. Farem una pausa breu per la publicitat. Entren a l'estudi de la Sílvia Barrosol, Jofre Llombart i l'Arturo Puente, i escoltem també la resposta que Sánchez li hagi de fer al Partit Popular al Congrés dels Diputats.
Ràdio Estel. Ràdio